Hola, família. Avui un altre dia especial, molt, molt especial, amb Mengem Cultura. Un capítol que jo penso que us agradarà molt, perquè jo crec que avui en mengem molt sovint, i ja hi ha una menja important, i ja hi ha molta cultura, i a més queda bé, i a més queda bé entendre'n. Parlarem del formatge. Parlarem del formatge. Parlem d'un producte que ens ha costat molt introduir-ho a aquest país, tot i que tenim els veïns que realment són els millors del món. A França es fan els millors formatges, no? I, bueno, ens ha costat, és a dir, explicarem una mica per què i sabrem més d'on ve aquest producte, perquè per nosaltres el més important no és descobrir la roda ni l'arribada de la lluna, per nosaltres el més important és el formatge, que en fan de cremós, de curat, de semicurat, de llet crua, trufat, blau, vermell, groc, taronja i fins i tot rentat amb aigua de mar. Per tant, doncs avui descobrirem cultura amb aquest formatge que us agradarà molt. Bueno, com no, estic molt ben acompanyat. Avui m'he portat algú de la comarca, perquè no porto mai ningú de la comarca, doncs avui jo crec que per mi és la persona ideal. Mira, només dius-ho que fa 44 anys, juntament amb el Lluís de la Selecta, juntament amb el seu company, van obrir ja un restaurant a Manlleu que era només de formatges i vins, adelantats a l'època, no? Com podia ser d'una altra manera que el meu amic Pep Palau. Benvingut, Pep.
Benvingut, Nando. Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer.
Bueno, Pep Palau, com el presentaria? Jo, tots coneixeu el Fòrum Gastronòmic, n'hi ha molts que només coneixeu el Fòrum Gastronòmic de Barcelona, però això va començar a Vic, amb el Fòrum Gastronòmic de Vic, l'any 2000...
L'any 99.
99. Doncs mira, 23 anys. 23 anys vam començar a Vic amb la conya del Fòrum Gastronòmic, ens va ajudar a formar us en la cuina, jo crec que és el pare de la gastronomia o molta part de la cuina d'interior que ens va ajudar doncs, a que la gastronomia doncs, fer brillar el que teníem bo i el que no teníem bo, amant dels productes de proximitat. Va obrir després la rectoria d'Orís, a Orís, amb el mercat de la patata del bufet. És a dir, ha apoyat tantes coses que ja no sé què més dir-te. És a dir, també una altra cosa molt important, que feia ara 27 anys que feies la fira, o una de les fires més importants de formatge que es fan a tot el país, a l'estat espanyol, que és la fira de la Seu d'Urgell. És a dir, i ara em sembla que et van donar un premi perquè els hi vas dir que ja no la volies fer més.
Bueno, els vaig dir que per molts anys, però que continuessin fent-la, que corrés l'aire, que hi hagués algú que fes el relleu i que al final doncs, tots són prescindibles i que 27 anys ja eren molts, tocava el relleu i vaig fer un pas al costat i sí, em van voler donar un premi, o sigui que ben rebut.
Bueno, i després hi ha molts formatgers aquí doncs, que els ha introduït ell, hi ha molta gent que es dedica al món del formatge doncs, que són deixebles d'ell, que van començar amb ell a crear aquests formatges que ja fèiem un sopar de formatges els dijous. El dijous o divendres a la Seu es feia el sopar de formatges, no?
El divendres abans de la fira fèiem el sopar de formatges.
Sopar de formatges. Maridats i acompanyats amb marmelades que en parlem després, amb diferents coses, bueno, increïble. Però com que és un espai que ens hem de menjar la cultura i hem de parlar de cultura, perquè en principi això anava de savis, aleshores se van veure que jo no era gaire savi, però avui sí que estem acompanyats d'un savi que en sap molt. Per tant, ens has d'explicar una mica quin és l'origen del formatge, quin és?
Com passa amb totes les coses antigues i especialment amb els aliments, els orígens molt antics costen molt de situar d'una manera molt precisa en el temps, però bé, tant és que parlem de 3.000, 4.000 anys, en tot cas estem parlant de milers d'anys que fa que el formatge està entre nosaltres. I també com passa sovint en la descoberta d'aquests aliments, que són, diguem-ne, elaboracions, que no és un aliment que surti d'un arbre o que surti directament d'un animal, la casualitat, l'atzar, hi tenen una part important. I la necessitat, evidentment. Aleshores, diuen que el formatge doncs, va néixer, amb tota probabilitat, fos un mercader o fos un ramader amb les ovelles amunt i avall, fos un o fos l'altre, doncs es van adonar que quan quedava una mica de llet dins de la panxa d'un xai de llet, aquella llet quallava. O sigui, passava de ser líquida a ser sòlida. I què els va fer adonar això? Doncs que si feien d'una manera sistemàtica aquest procés es trobarien que un aliment com la llet, que és tan fràgil, que és un aliment de primera necessitat, però que no es podia transportar ni es podia guardar...
Que es fa malbé molt ràpid.
Es fa malbé molt ràpid, de cop es podia guardar. Aleshores, d'aquesta manera es descobreix el quall, amb el quall es descobreix el principi del formatge, i d'aquí doncs ja, investigant, fent proves com feu els cuiners, doncs van dir, escolta, afegint-hi sal, això es conserva, ja ho tenim. I llavors es van adonar que aquell aliment bàsic tan bo que tenien doncs, les ovelles, sobretot, que és el que més hi havia, però que hi havia altres animals que també corrien per allà, com les cabres i més endavant les vaques, doncs aquella llet, que si no se l'havien de seguida es feia malbé, de cop i volta es conservava i es transformava en un aliment de primera qualitat.
I això arriba a Europa. Quan arriba a Europa?
Clar, a Europa hi ve, diguem-ne, bastant, d'una manera bastant seguida, doncs aquí, evidentment, tot va per centenes d'anys, eh? Però és on arriba primer, després d'aquesta descoberta, probablement a l'Orient Mitjà, es parla, doncs, de que és probablement doncs, a Mesopotàmia, on es dona aquesta circumstància que una tribu nòmada doncs, acaba descobrint el formatge, i és a Europa on arriba primer per proximitat, i segon també perquè en el formatge, per la seva conservació, li va més bé el fred que no pas la calor. I, és clar, en aquella època més cara, doncs feia molt més fred en països europeus que no pas en els països on s'havia descobert el formatge. O sigui que, de seguida que ve el formatge cap aquí, s'hi queda, perquè, evidentment, també hi havia ramats doncs, d'ovelles, cabres i vaques, igual que hi havia allà, però, a més, la temperatura ajudava a que aquest aliment doncs, quallés ràpidament i s'integrés en l'alimentació de la població.
Però això també és una mica el tema de la necessitat de conservar un aliment bàsic que es havia de consumir molt ràpid a més llarg. Això suposo que és quan ells se'n donen compte que un formatge salat es pot guardar i compte que se'ls devia fer sec, se'ls van dir, hòstia, doncs això, depèn on t'ho posem, doncs surt un florit, no? I aquí devia anar...
Sí, és clar. Després, la història del formatge...
La vaca, no? Perquè això era de nòmades. Sí, la que deixem de ser nòmades...
La que deixem de ser nòmades, o sigui, el que fem, això passa amb l'agricultura en general i amb la ramaderia en particular, o sigui, primer som nòmades, o sigui, primer no cultivem ni criem expressament els ramats en un lloc fixe, i els ramats anaven associats a la població que es movia, i per tant els ramats eren nòmades per naturalesa. I de tots aquests animals, el que més, doncs, les ovelles, que encara, doncs, avui dia se segueix fent la transhumància a molts llocs, no? Tant, la idea aquesta de, a mida que anem fent camí en aquesta transhumància, doncs, anem tenint un aliment que ens dona aquest mateix animal, que no és només la seva carn, sinó que és un aliment que ens el dona cada dia, quan el xai alleta, esclar, això té un valor incalculable. Aleshores, esclar, aquesta descoberta de seguida fa forat i el formatge passa a incorporar-se de ple en la nostra alimentació bàsica.
Suposo que quan més és quan entra el món de la vaca.
Exacte, llavors no? Quan entra el món
que
de la vaca...
Més litros,
exacte, que té
altra
més litros, sí, produeix un altre tipus de llet, dona més litres, també és veritat que és un animal, diguem-ne, d'una transhumància més curta o més complicada, però és veritat que quan hi ha aquest assentament de la ramaderia, de l'agricultura en general i de ramaderia en particular, doncs, és clar, la vaca és la que dona més litres i la que permet d'elaborar formatges, primer, doncs, a l'escala de la subsistència de la tribu, del poble on es fan, i a continuació ja, doncs, pensant en poder alimentar la població i vendre'n i exportar-ne, no? És així.
Bueno, aquí el que tenim més a la vora, evidentment, que és França, no? És on ens hem d'emmirallar, no? On en fan tants formatges que de seguida... No sé si de seguida van ser els francesos o els italians o qui va ser.
Clar, fins ara hem parlat d'alimentació.
Vale.
Tant hem parlat de supervivència, de subsistència. Vale. Una cosa és entendre el formatge com un aliment relacionat amb la subsistència i l'altra cosa és la cultura del formatge. I França, en un sentit cultural, és el bressol del formatge. És a dir, és França qui realment doncs, porta el formatge a la seva màxima expressió i en fan doncs, un aliment consubstancial a la seva alimentació, a la seva cuina, a la seva gastronomia. És a dir, a França el formatge adquireix aquesta categoria que després es declina en moltíssimes categories i són ells realment la pàtria del formatge, són el bressol del formatge.
Això és aquí ja... És a dir, i això sobre quin any canvia això, més o menys?
Són primer els romans els que diguem-ne, se l'apropien, i després és amb aquesta expansió, diguem-ne, de l'imperi romà, doncs que el van portant a tot arreu. Per tant, és a l'època de l'imperi romà que arriba a tots els països, o a totes les terres, no? Països i estats en aquells moments no existien, no? Tots els territoris on els romans arriben i s'hi assenten i tenen influència, i s'acaba imposant a tot arreu. Llavors, clar, hi ha llocs on qualla d'una manera més ràpida.
Bueno, també on tenien més llet.
Exacte, on tenien més llet.
Perquè
també
a França deu ser això.
A França, sobretot, és això. Esclar, França sempre ha estat un país agrícola per excel·lència. O sigui, a tot França hi ha formatges, i a tota França hi ha hagut formatges des de molt antic. Això, dit així, dius, bueno, molt bé, això és la història, però si després passegem per França, ens adonem de per què passa això. És a dir, França és un país agrícola per excel·lència, és a dir, tu no pots anar a cap racó de França on no tinguin un formatge propi. Vi sí, o sigui, hi ha fins i tot una regió que no tenen vi, però formatge n'hi ha a tot França. De vi no en tenen a Bretanya, però de formatge n'hi ha fins i tot a Bretanya.
Parlen de 365 varietats de formatge?
Sí, de Gaulle ho va dir un dia quan li demanaven a veure si era fàcil governar França, i li van dir, com voleu que sigui fàcil governar un país que té tants formatges com dies té l'any? És impossible governar un país així, 365 varietats de formatge.
Va posar una excusa barata, però podia tenir
sí,
raó, eh?
Sí, sí, bueno, les deia no? Així grosses en de Gaulle, sí.
No, és aquí tenim grans formatges. Jo penso que podíem estar parlant de tots els formatges de Rocafort, no? Rocafort, quan parlem d'un Rocafort, o bueno, Sant Feliç, bueno, tots els que coneixem, és a dir, perquè jo penso que tots hem conegut a França, i jo penso que un 90% dels elaboradors d'aquí s'han fet, no? Tots els formatges d'aquí s'han fet de la manera que hem copiat a França.
Sí, sí, segur. Mira, ara que dius de Rocafort, abans dèiem de l'atzar, la importància que té l'atzar en la descoberta dels formatges. Doncs el formatge blau, perquè el Rocafort és un formatge blau, és un formatge que té un fong que es diu Penicillium Rocaforti, torna a ser fruit d'un altre atzar, és a dir, un cop l'atzar del formatge, després resulta que un bon dia, explica la llegenda, que una pastora amb un temporal es refugia en una cova, la llegenda diu que era pastora, es refugia en una cova amb pa i formatge, i s'adona que al cap d'un temps d'estar aquell pa i formatge allà en aquella cova, el pa s'ha tornat blau, degut a l'efecte del formatge. I diu, aquí ha passat alguna cosa, o sigui, el formatge s'anava florint i el pa també s'anava florint, i hi havia un fong que els afectava tots dos igual. I d'aquesta manera es descobreix que hi havia un fong que, posat dins del formatge, donava un altre formatge. O sigui, el mateix formatge es transformava en una altra cosa. I així és com es descobreix, doncs, el Rocafort, i després, doncs, és ja la mateixa tècnica la que s'exporta a tots els formatges blancs.
Cabral és aquest formatge que també ens el podem apropiar, encara que no sigui nostre, però que també és un gran formatge d'Astúries. Suposo que devia ser també, abans devia ser el Rocafort.
Sí, va ser el Rocafort, com sempre inventat, o sigui, diguem-ne inventat o acabat fabricant per monjos. Es dona a Rocafort, a la població de Rocafort, se li atribueix la potestat de tenir un formatge amb nom propi, per tant, neix, per dir-ho així, el que podria ser la primera denominació d'origen de formatge.
Val? Amb Rocafort.
I això és
al costat de Millor.
Exacte, sí, sí, al costat de Millor. I això, doncs, devia ser pel segle XIII-XIV, per tant...
Tant.
Sí, sí, tant. I des de llavors que es fan formatges blaus per tot arreu, perquè, esclar, la mateixa tècnica es podia aplicar a tot arreu. I com bé dius, Astúries i Cantàbria, tot el nord de la península, neixen uns quants. Cabrales, altra vegada, Rocafort és el nom d'un poble, Cabrales també és el nom d'un poble, Astúries, doncs són pobles que donen nom a un formatge, i després, a partir d'aquell, en neixen molts. Després, Astúries, gràcies a la seva particular climatologia i el fet de que hi ha molta llet dels tres animals, diguem-ne, de vaca, de cabra i d'ovella, doncs es donen molts formatges blaus diferents, que és el que s'acaben anomenant picons. Llavors tenim, a més del Cabrales, que és el més famós, doncs hi ha el picon de Treviso, el picon de Bueyes, hi ha molts picons, el picon de Valdivieso, hi ha molts picons, diguem-ne, que acaben doncs, agafant també el nom del lloc on es fan. No?
Un formatge fet a, diguem-ne, la muntanya.
Exacte.
No, perquè tampoc ja no es feia amb granges, es feia dins d'aquestes barraques o coves, no?
Sí, sí,
aprofitant
sí.
Això una mica còpia, diu, si a Rocafort a dins de les coves ho feien, per què no aquí, no?
Exacte, és a dir, el que descobreixen és que en aquelles condicions d'humitat molt altes i de temperatura baixa però molt estable, amb una circulació constant d'aire, és el que afavoreix que aquest fong blau es vagi desenvolupant per dintre del formatge. Circuli per dintre del formatge, és a dir, els formatges blaus normalment doncs es punxen perquè aquest fong circuli, i és el que fa aquelles venes blaves, que és el que, és el que després apreciem tant d'un formatge blau.
És a dir, seria una pasta, que seria un quall, que li donem una forma i després el punxen.
Sí.
És a dir, no és que sigui casualitat.
No, el formatge es pot fer de vaca, de cabra, d'ovella, el Rocafort és d'ovella, molts dels blaus que es fan a Astúries són de vaca, però permeten les altres llets, és a dir, les tres letxes que diuen, per tant, generalment el que més hi ha és vaca, però hi pot haver també cabra i ovella, i sempre seguint aquesta mateixa tecnologia d'elaboració, i després s'acaba perquè el formatge doncs es mantingui aquella humitat i no faci crosta per fora. Doncs en el cas d'Astúries, per exemple, doncs molts formatges s'acaben embolicant, antigament s'embolicaven amb fulles de pàramo, que és un arbre que tenen allà, que és com una mena de plataner, diguem-ne, i després aquestes coses de les legislacions higienistes doncs ho acaben prohibint i diuen que han de ser materials sintètics, però bueno, en tot cas s'embolicava amb el que tenien a mà.
Ara per sort es torna a posar. Està clar. I després, parlant una mica de França, també, evidentment, els italians, perquè els italians hi ha tanta varietat encara que no ens ho pensem com a França.
Moltíssima.
Perquè coneixem el parmesà i el gorgonzola i molts d'aquests, el pecorino, però també estem igual, no? Grans formatgers, grans formatges, potser més amb llet tova, perquè aquí tindríem unes famílies molt clares, no?
Hi ha les tres llets que són cabra, ovella i vaca. Hi hauria la llet de búfala, que sobretot recentment doncs, se n'està fent, fins i tot aquí a Catalunya, i que a Itàlia se'n fa des de molt antic. Hi ha formatges amb llet de búfala, per tant seria la quarta llet, el quart animal. I després entrem en les tipologies de formatge. Abans de res hem de dir llet crua, llet pasteuritzada. I aquesta és la mare dels ous.
Bueno, aquesta mare dels ous, després quan parlem dels catalans, diem el problema que vam tenir a Espanya,
sí,
amb la legislació,
sí, sí.
No?
I tant. Sí, perquè mentre els francesos, doncs, tota la vida han tingut claríssim que els grans formatges eren de llet crua, sense que això tingui res a veure amb que un formatge de llet pasteuritzada pugui ser bo també, però que la llet crua, diguem-ne, és la que aporta en el formatge tot el seu potencial organolèptic, és el que permet que el formatge s'explai, diguem-ne, en tot l'aspecte sensorial.
I totes les personalitats, no?
I tingui la seva personalitat, tingui màxima identitat, sigui diferent dels altres. Doncs això ho dona la llet crua. Per tant, partim de llet crua, és la millor base possible, val? I després, a partir d'aquí, hi ha diferents tecnologies d'elaboració. Que, per exemple, en els de cabra, doncs, de vegades segur que molta gent haurà sentit parlar de formatges de quallada àcida o de quallada làctica. Val, molt bé, doncs què vol dir això? Doncs vol dir que amb molt poc quall s'aconsegueix quallar el formatge, és a dir, el formatge qualla amb mínima intervenció de quall. Formatges de quallada enzimàtica, doncs aquí no, aquí el quall ja hi és d'una manera més important, i el que s'aconsegueix és que hi hagi molta més precipitació de xerigot, i per tant són formatges que mantenen menys humitat a dintre, i en principi moltes vegades aquests formatges doncs estan pensats fins i tot perquè puguin madurar durant més temps, o durant molt temps fins i tot, val? A partir d'aquí, doncs, formatges de pasta tova, doncs, per posar un exemple conegut per tots, el camembert, doncs, el camembert és un formatge de pasta tova. Què més té el camembert? Té una pell florida blanca, doncs llavors se'n diu de pasta tova i pell florida blanca. O sigui, seguint amb els exemples, doncs, un atom, què és? Doncs un atom sol ser un formatge d'aquests grans, que normalment es fan doncs, a muntanya, al Pirineu, que és on es necessitava guardar molta llet en un mateix espai, i llavors, doncs, què es feia? molta llet volia dir fer formatges grans perquè hi haguessin molts litres de llets posats allà.
I més conservació.
I més conservació. Clar, o sigui, per posar un exemple que ja és una exageració, doncs amb una roda d'aquelles de Comté, que és un dels formatges francesos més famosos, doncs allà dintre hi poden haver-hi fins a 500 litres de llet. En aquella roda de 35 quilos hi poden haver 500 litres de llet, clar. Poca broma, 500 litres de llet. És molta llet, però és clar. Si veiem on feien, on continuen fent encara, els comtes d'alpaix, els de muntanya, doncs vol dir que això ho havien de fer perquè durant molt temps els formatges s'haurien de quedar allà a la muntanya.
Bueno, 36 mesos.
Exacte.
No?
Exacte.
3 anys.
Clar, llavors, doncs clar, interessava ficar molta llet en una sola peça de formatge.
I aquest seria de pasta tova, no?
Aquest pasta... seria de pasta cuita. Això seria encara una altra varietat que els comtés, els ementals, el gruyer, aquests se'n diuen de pasta cuita. Què vol dir això? Vol dir que quan hem fet la quallada i llavors s'ha doncs, aconseguit que hi hagi un gra més petit, més gran, i es treu el xerigot, aquesta quallada es torna a escalfar altra vegada perquè el que es vol és que torni altra vegada a perdre més humitat. És a dir, té una segona escalfada, llavors de la primera quallada es torna a escalfar altra vegada aquesta quallada a una temperatura perquè torni a perdre altra vegada.
Molt bé. Doncs, bueno, aquí ara ja ens anem. Jo crec que parlant d'arreu del món també podem dir que hi ha formatges una mica cars que estan fets amb llet de burra, no?, que ens has explicat, no?
Sí, sí.
On,
sí.
Això?
Això és a Croàcia. A Croàcia hi ha un formatge que està fet amb llet de...
Un altre llet.
Encara seria... Sí, també.
Però això és la
fer...
demanda i oferta.
Sí, a veure, és clar que es pot fer formatge amb llet de burra, però no surt a compte, si no, clar, pagues el formatge a 100 euros al quilo, que ningú està disposat de pagar, és que també podríem fer de conilla de formatge.
Claro, i no se'n fa.
I ningú en fa.
No se'n fa. Anem a parlar ja directament dels formatges a casa nostra, no?
Sí.
Perquè el formatge a casa nostra, quan va començar realment? Que tu vas dir, tu fa, això que et deia, doncs fa aquests 27 anys que es fa aquesta fira, fa l'any 78 vas obrir aquesta formatgeria, però jo crec, jo com el restaurant que fa 27 anys de Can Joan, jo crec que a part de la taula de formatge que tenia el motel, després el Santi Santa Maria, que va fer una aposta molt important, després allà va sortir a la Belva Alverde, que al Sant Celoni hi havia la millor fusta. Jo me'n recordo els meus nostres restaurants que ja ens volíem copiar les fustes de França, i les fustes eren restaurants, i jo estava fins als collons de menjar formatges, perquè no ens els menjàvem. És a dir, no ens els menjàvem, els formatges. És a dir, ningú volia formatges. Arribant al final i no se'ls menjaven. Saps? Quan va començar això del formatge? Tu quan vas obrir a Manlleu, fa tants anys, tenies el client?
El vam fer el client, és a dir, vàrem trencar una mica aquesta ortodoxia de la llei de l'oferta i la demanda i vam generar una oferta sense que haguéssim fet cap estudi de mercat i no sabíem ara si hi havia demanda o no n'hi havia. Però pel que sigui va caure bé, suposo que era un cúmul de coses, perquè agradava com a novetat, clar, era molt innovador, era una cosa molt avançada, molt moderna, saps? Parlar d'un bistró de formatges i vins, formatges, paters i vins, i això què és, no?
També us haig de dir que entre el Pep Palau i el Lluís, tenen en compte que són dos que et venen terra al desert. I a més a ells els enamorava. Per tant, jo perquè era massa petit, m'imagino que anava allà, que sortia d'allà bocabadat, flipant, no? D'un món que els hi obríeu vosaltres i els hi portàveu formatges. També aquests formatges no estaven a l'abast. Tu ara tens 50 botigues de formatges a Barcelona, pots triar, te'n vas amb el Vila Viniteca, te'n vas a 50.000... Bueno, és igual, pots triar. Ara hi ha hasta, fins i tot els supermercats. Però tu aquesta època on trobaves aquests formatges, si no es feien ni a Catalunya?
Clar, costava molt de trobar aquests formatges, perquè, clar, una cosa és fa 44 anys, quan va morir el Cafè Rossinyol de Manlleu, l'altra cosa és fa 27 anys, quan va començar la Fira de la Seu, o quan vas obrir Can Jubany, que on te'ls trobaves tu els formatges fa 27 anys? No era fàcil, tampoc fa 27 anys, eh? És a dir, fa 27 anys...
Bueno, jo formatges... sí, perquè me'ls venia el Lluís de la Selecta.
Clar, perquè te'ls venia el Lluís de la Selecta, clar.
però molt pocs.
Perquè
quasi tots francesos.
Exacte, aquí anava, quasi tots francesos, és a dir, quan tenies un lloc de formatges de qualitat, estem parlant, evidentment, de formatges artesans, de formatges de llet crua, fa 44 anys, on fa tan solament 27, havies d'anar a raure a França. perquè aquí hi havia molt pocs formatges encara. És a dir, a principis dels anys 80, aquí es havia acabat el formatge tradicional, es havien anat morint totes les dones que feien serrat al Pirineu.
Que estem claríssim que el formatge per excel·lència a Catalunya era el serrat.
Era el serrat.
Que era un formatge,
exacte,
que tant podia ser de totes les, llets.
Sí. No, d'ovella.
D'ovella.
Era d'ovella. I a cada vall feien el seu, però tots tenien una característica comuna. Formatge d'ovella, formatge per guardar, és a dir, allò que dèiem abans, saps? Per tant, eren formatges de quilo i mig, dos quilos i mig, o sigui, eren formatges
diferents
grans.
Diferents peces per poder començar diferents. A consumir i guardar.
Exacte. Si haguéssim set com els bascos, això mateix, van agafar i van dir, va, ostres, doncs, de tots aquests formatges diferents, fem un nom, i van fer l'Idiazábal. Nosaltres això no ho vam saber fer, vam deixar que anessin passant a la història aquestes pastores que feien formatge a cada vall, i vam anar perdent el formatge tradicional. La qual cosa vol dir que quan van començar aquests nous formatgers als anys 80, van haver de començar de nou.
Suposo que sort que es va fer el autor de Tilés, devia ser dels primers, també.
Va ser dels primers, diguem-ne, a fer-ho en sèrio, i que se m'entengui. En sèrio vull dir en el sentit de fer una formatgeria amb vocació de transformar força litres de llet, perquè ells doncs, es nodreixen dels ramaders del Pallars que els hi subministren la llet de vaca de primera qualitat, i amb idea de fer gamma. Però quan van començar els primers formatgers, ningú tenia catàleg. O sigui, formatger feia un formatge. El formatger, la formatgera, generalment. Més dones com quan van començar. I van començar gairebé tots amb formatge de cabra, que era el que havien anat a prendre a França i que era el que costava doncs, relativament menys de fer. Llavors, doncs, és l'època que va començar el Serrat Gros, que va començar el Sant Gil de Bueno,
el Serrat Gros de l'Eulàlia.
El Serrat Gros de l'Eulàlia, sí, el Serrat Gros de l'Eulàlia.
Aquí vam anar a visitar, me'n recordo, resulta que era una exnòvia del Carles Gaig. Bueno, estava enamorada del Gaig.
Doncs mira...
Era d'Horta.
Sí, era d'Horta.
I jo me'n recordo doncs del Pebrat d'Osera,
sí.
Que això és Osera, un poblet allà dalt, i que només el venien el dissabte perquè el venien, sobre Tuixent,
sí.
I el portaven a vendre a la Seu al mercat del dissabte.
Sí, i el baixaven a Barcelona amb l'Alzina Graells, i els seus pares, que eren d'Horta, me'l venien a portar al Pla de la Garça, amb una caixa lligada amb cordill, em venien a portar les peces de Serrat.
Bueno, ara ho puc dir, jo crec que tu i el Santi Santa Maria, jo crec que... agafàveu els contrabandistes de formatges, no? Perquè llavors no n'hi havia de formatge aquí, els baixàveu d'on? De Perpinyà?
De Perpinyà, o sigui, de Toulouse o de tot França, via Perpinyà, i com que en aquells moments la importació de formatges artesans francesos aquí encara no existia, no hi havia cap importador, i importar era una cosa, estem parlant d'abans del mercat, abans de la Comunitat Europea, era una cosa bastant complicada, aleshores no tocava més remei que quan volies una cosa d'aquesta, doncs anar-la a buscar a França. I com es portava? Doncs, bueno, amb gent que es guanyava la vida anant-ho a buscar i servint-ho al teu restaurant. I compartíem, doncs, sí, contrabandistes.
Contrabandistes de formatges.
De formatges, exacte.
Molt bé, després hi van haver començant aquests, l'Eulàlia, i van haver començar aquests petits que van agafar i es va fer com una escola de formatges aquí, formatgers, petits formatgers, i ara tenim molts, molts formatgers que jo crec que han fet com els bolets, que han anat sortint i hi ha formatges molt i molt bons.
Sí,
jo
sí.
Fa, sembla que ja fa 15 anys que tinc tota una carta només a Can Jovany, 15 o 16 o 17, que només tots fan formatges catalans, quasi bé tots amb llet crua, tot de petits formatgers, i tinc una carta de formatge increïble.
Sí, sí, no, és una cosa impressionant el que ha passat en els últims anys a Catalunya. Per posar xifres, doncs sí, podríem parlar de 200 o 300 formatges diferents, sense exagerar, vull dir que de tipologies hi ha les que hi ha, però 200 o 300 diferents. Mira, quan vam començar la Fira de la Seu, esclar, fer categories de formatges costava molt. Sort en teníem dels bascos, que ens ajudaven a completar, perquè com que era tot el Pirineu, doncs, bueno, els bascos i formatgeries franceses que ens ajudaven a completar categories. Però, esclar, aquí la majoria feien cabra, d'ovella n'hi havia pocs que en feien, i de vaca, fins que no va començar doncs, el tros de sort que deies, hi havia molt poca oferta. Per tant, categories n'hi havia molt poques. La categoria de formatges blaus no la vàrem poder fer per concurs fins fa pocs anys, fins fa 5 o 6 anys, o 7 màxim. va ser l'any 80 quan hi va haver el primer formatge blau a Catalunya, per cert, d'Osona,
encara, de Centelles. Centelles, encara, sí, sí. Formatge blau d'Osona.
Sí, sí.
Que ara se'n fa un molt bé, molt bo, a Olost.
I tant, boníssim, el reixegó, boníssim,
reixegó.
Boníssim. Sí, sí.
Però, a més, n'hi ha diversos. És,
sí.
És a dir, jo crec que aquesta... Jo crec que hem donat una volta. Jo crec que només n'hi ha perquè... Això podríem estar xerrant, ja ho veieu que podríem estar xerrant. Ara, encara no hem parlat de gastronomia dins el món del formatge, perquè el Pep és el que ens podria explicar més. Jo crec que el gran canvi va ser... Jo que ho vaig viure, diguem-ne, de la part de, que em feia il·lusió tenir formatge a casa meva i estava fart de menjar-me'ls jo. Quan creus que va ser el canvi de que la gent es va començar a interessar pel formatge i va començar a demanar i va començar a obrir aquestes petites botigues a Barcelona, arreu?
Mira... Jo crec que si una cosa, no una cosa, n'hi ha moltes de bones, en tenim, no? Però parlant de gastronomia tenim una cosa molt bona els catalans, és que som molt tastolletes, som molt oberts i culturalment ens costa poc de sentir-nos propers d'allò que ve de França. Amb la qual cosa, jo crec que el formatge aquí, el formatge en quant a diversitat, entra per aquesta via. És a dir, entra més per la via de dir, ostres, em fa il·lusió menjar formatge, tastem formatges i comencem a tastar formatges diferents que venen de França, això i allò, i després, quan comença aquí, es troba un terreny abonat. Els formatgers que comencen a fer una oferta important aquí es troben un terreny abonat, es troben una societat de bocafins, gent que li agrada menjar bé, i que estan disposats a provar el que els hi ofereixin per provar. I llavors, bueno, d'aquí ve l'èxit, perquè l'èxit...
Però això a partir del 2000.
Exacte, sí, sí, sí. Això ens remuntem a fa 20 anys, no, sí. no va més enrere.
2005, 25. 2000, sí, sí, jo sí, crec sí, que
sí,
aquí...
Sí, ja. Sí, 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 20 anys,
perquè
20 anys.
Perquè aquí no sé quan va ser, jo crec que per mi el que em va influir més i em va ajudar molt va ser quan la Carme Ruscalleda va fer amb aquests dibuixos que ella li passava en un restaurant molt petitonet que no venia els formatges, feia un carro de formatges i no el venia, no? No? Tu estaves al cas, perquè segur que te l'havies ajudat a tu, estic segur, tot i que no n'hem parlat, segur que l'havies ajudat a tu. A ella se li va ocórrer fer 5 tipus de formatge per temporada, 4 temporades, i acompanyar aquests formatges amb alguna cosa de cuina. Doncs una marmelada d'esbergínia, aquesta fulla d'àpid, una mica de cireres amb una mica d'oporto, o una gelé, és a dir, i això jo, per exemple, és on vaig copiar el dir, introduir els formatges però només en tindré 5, i faré això, no tindré una taula de formatges que me'ls acabaré menjant jo. I després d'aquí, jo crec que ja va ser que hi va haver gent que em van oferir més formatges, hi van haver més formatges interessants, i sense voler ho vaig introduir al menú i ja fa molts anys que tinc aquesta taula de formatges.
No, no, l'encert de la Carme Ruscalleda amb això va ser màxim i crec que va obrir un nou camí, perquè el camí que hi havia, que era continuar el camí dels francesos, només funcionava en 4 restaurants. Ja te'n recordes tu, funcionava el Motel de l'Empordà, perquè tothom esperava doncs, veure sortint Jaume Subirós amb el carro de formatges primer i amb el carro de postres després, i ell oficiant a la sala com encara oficia en aquests moments.
Que és increïble.
És increïble.
Que encara ho trobareu, per tant, si voleu anar, a més hi ha els hereus, vull dir que us ho recomano 100%.
Sí, sí, i ell tallant i servint els formatges al menjador encara, eh? O sigui que
ningú,
no és una
ningú
cosa...
més en sap més que ell.
Incombustible. I després hi havia, com deies, doncs, Can Faves, en Santi Santa Maria, doncs va, que també... diguem-ne, tant un com l'altre, fixa-t'hi que compartien una característica que és la seva ascendència francòfona, o francòfila. Val? Ell, tant un com l'altre s'emmirallaven en França, i llavors tenien el públic que hi anava també a fer coses com les que es feien als restaurants de França. En canvi, quan venien a casa teva o quan anaven al Sant Pau, no venien a fer com
estem
es menja a França.
Estem d'acord.
I llavors què us trobàveu? Que hi posàveu tota la voluntat de tenir els millors formatges, però quan la gent arribava a l'hora que se suposa que és la dels formatges, ja els faltava la gana per fer formatges i postres. I, en canvi, la Carme Ruscalleda va tenir aquest encert de fer aquests maridatges de formatges amb diferents elements de cuinats i incorporar-los en el menú.
Podríem parlar dels afinadors. Aquesta paraula afinadors, per resumir-la molt ràpid, els afinadors, que a vegades la gent sap, el Xavier de França, que jo crec que és dels primers que vaig conèixer, que encara oficia.
I tant.
Ara n'hi ha un altre, el mateix, a Perpinyà, que també li fot la canya, no? Que...
Sí, sí, o sigui, a França, afinadors de formatges... Sí, sí, o sigui, a França és un ofici molt respectat, a més...
Aquí no, aquí no n'hi ha, afinadors.
Aquí, la figura que més s'hi assemblaria és una figura que trobem a Extremadura amb les tortes, o sigui, les tortes sí que tradicionalment s'han comprat les tortes en verd, que es diu quan es compra un formatge que encara no està en el punt de maduració adequat perquè es mengi, i l'afinador és el que s'ocupa en uns espais adequats per això d'acabar-lo de madurar.
Amb l'humitat.
Perquè arribi amb
la temperatura ideal.
La temperatura ideal, voltejant-los cada dia. És una feinada, eh? És una feinada i és una feina molt precisa i molt... Molt científica també, saps? Perquè no és el mateix afinar formatges petits de cabra que afinar formatges de pell rentada, que afinar aquestes toms que estem dient, que potser aquestes necessiten estar dormint allà en un racó durant setmanes, mesos o anys. Per tant, és molt diferent. Aquí aquesta figura no hi ha set. Fins fa poc, doncs, que han sortit nous formatgers que tenen aquesta vocació i que estan, doncs, començant a fer les coses també així.
Bueno, podríem estar parlant de formatges, encara no som enlloc, és a dir, podríem estar fent un altre dia ple de formatges. Jo crec que avui hem menjat cultura, hem menjat formatges, jo crec que ens hem d'estar orgullosos i jo crec que ara el Pep ens en dirà 5 formatges, m'agradaria que diguessis 5 formatgers de Catalunya. Ell em podria dir 40 i ara el posaré en un compromís perquè no li he dit que m'ho digués. Però 5 formatgers de Catalunya que diguessis, hòstia, no, que has de per anar-los a visitar. Perquè sí. Jo crec que, per exemple, un de cabra ripollesa, que només fa cabra ripollesa, que ha tancat el cercle, que fa els iogurts, fa els matons, fa el formatge, agafa els cabrits quan té l'època del cabrit...
Mas Mercè
em sembla
sí,
que...
Mas Mercè és un model, a més en aquests moments doncs, que es parla de sostenibilitat, és un model de sostenibilitat, va recuperar l'ovella ripollesa, tant elabora formatges d'ovella, però elabora, diguem-ne, de tot, elabora recuits, elabora iogurts fins i tot, però elabora recuits, elabora matons, i elabora formatges...
Fa algun postre.
Fa algun postre.
Però tanca el cercle,
tanca,
no?
Tanca el cercle de tot.
Sí, aquest seria un puesto ideal per anar a veure...
Sí, sí.
Té els cabrits quan ja no, quan pot tenir cabrits,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Quan no
sí,
pot
sí.
fer formatges, no?
Sí, sí,
perquè,
sí, sí.
Respecte als cabrits.
Sí, i tant, Xai Cabrer, vull dir que sí, sí.
No?
No, sí, és un...
Aquest
és,
en podríem dir un per anar-los a visitar?
En podríem
una família
dir un
per anar a veure?
I tant.
Va, algun més, va.
A veure, algun més, home, potser també per anar a visitar, i si ara està amb ovella, doncs anem a vaca, jo diria que Molí de Gent, Pere Pujol, doncs més recent, diguem-ne, si fem història, eh? Però ja amb una trajectòria prou llarga...
Nosaltres
és un formatger...
estem molt lligats perquè vam fer un formatge, que ens va fer un formatge per fer una croqueta, vull dir que és increïble també,
és que,
el difícil que és.
Clar, és que és el formatger, diguem-ne, que té aquest cuc de la creativitat, que s'assembla al que tenim els cuiners.
No, i amb ganes, amb ganes
amb,
de dir
amb ganes, amb
quin
ganes
formatge vols que et faci per fer una coqueta i vam fer un formatge ideal.
Sí, sí, però sempre ben assentat, és a dir, cap pas en fals, cap pas sense haver-lo sospesat i calculat molt bé.
I fa formatges molt
diferents. Ens ha obert a una cultura formatgera que no teníem, perquè fa formatges doncs, que els situem doncs, a França doncs, com una part dels formatges que fa, o a Anglaterra fins i tot, com fa algun. Té una varietat enorme i un formatge realment... Tot el que fa és bo.
Ager, ja ho sabeu, es pot anar a visitar.
Ager, al costat Ager. De
Puigcerdà.
Quin més? Bé, necessitem...
Me'n pots anar a veure molts, però que es puguin anar a veure, eh?
Sí, sí, que es puguin anar a veure. Abans parlàvem del Serrat Gros, jo penso que anar a veure un històric està bé, el Serrat Gros, ja no hi ha l'Eulàlia Torres, evidentment, l'Eulàlia Torres doncs, fa uns anys que va decidir traspassar la formatgeria. Jo crec que va ser el primer cas de formatgeria artesana, d'aquestes de neu rurals que se'n deia a l'època, que es va traspassar, i ara està, doncs, segueix estant a Ossera, però sobretot estan a Jossa de Cadí, ara, en aquests moments, un lloc meravellós.
Bueno, aquí vaig quedar molt parat, només per una pinzellada, que quan vaig anar a visitar no ens va ensenyar on hi havia el fong, on acabaven els formatges, perquè només hi entrava ella, perquè només amb el pH de la pell podia canviar el fong i l'olor d'aquell formatge i la personalitat d'aquell formatge, i no vam poder, ens anem a Ossera, que ens va costar, Déu i ajuda, arribar Ferrari, quan vam arribar allà amb l'exnòvio o amb l'enamorat, que era el Carles Gats, resulta que no vam poder entrar. Això va ser acollonant. Però bueno, és igual, vam entendre lo difícil que és això, no?
És molt difícil.
Aquest també es pot anar a visitar, perfecte.
Sí, es pot anar a visitar. Dos més i que es puguin visitar, hauríem de...
Un d'Osona, també.
Potser abans en parlàvem, doncs, el Molí de la Llavina, potser és un històric que també aquest seria, diguem-ne, va ser el primer formatge, tots eren neorurals a l'època, i aquest, jo deia que era neopagès, perquè aquests eren els mateixos descendents de la família de pagesos de tota la vida del Molí de la Llavina que havien decidit canviar una activitat, afegir valor a l'activitat que feien, que ara és una cosa que es fa molt, però que als anys 80 doncs, no hi havia gaire ningú que se n'adongués d'això en el món de pagès, i van passar a fer aquests formatges. Per tant, és un lloc que val la pena, és maco, és bonic, és molt...
Bueno, avui no donarem receptes, però jo només us dic una cosa, que feu aquest Molí de la Llavina, que feu aquest formatge blau o un altre, i ompliu una pruna, l'ompliu només, la deixeu una mica que temperi, que agafi aquesta temperatura 3 o 4 hores, i us la mengeu, una bona pruna. Això ho vaig menjar a casa seva fa 30 anys o 40, i ja vaig al·lucinar. I si la poses amb un ànec amb peres i prunes farcides de formatge blau, ja és l'hòstia.
Sí, sí.
Va, algun altre i ho donem per fet?
Un altre i ho donem per fet. Dèiem un d'ovella, no? Potser.
Va.
Doncs podríem anar a Bianya, a la Garrotxa, amb el Mas Ferró.
Sí, gran formatge.
I
gran formatge.
Jo diria també una mica amb aquesta idea de reconèixer els que van tenir aquesta capacitat de ser pioners en lo seu, i en aquest sentit jo crec que Mas Ferró doncs, va ser un dels pioners. Va ser el primer que va tornar a recuperar el formatge d'ovella a l'estil del Serrat, que abans només es feia al Pirineu, doncs el primer que va tornar a fer formatge d'ovella Serrat va ser Mas Ferró.
Bueno, ja ho sabeu, podríem enraonar, podríem... només li hem de donar les gràcies a en Pep perquè ja sabem una mica més dels formatges. Els que no coneixeu el Pep, si un dia el trobeu i parleu de formatges, agafeu-vos-ho bé, senteu-vos en una cadira perquè podeu estar parlant 3 dies, que és el que ens ha passat avui. I, bueno, família, ja ho veieu. Ens ha agradat molt parlar de formatges. Seguirem, doncs, parlant amb gent, amb savis de la cuina, i ja ho sabeu, que entre tots el que hem de fer és menjar cultura. Moltes gràcies, Pep. Fins quan vulguis.
Fins a sempre.